Estas son las mañanitas, super barrio para ti. En estos tiempos de lucha te apoyaremos a ti. Despierta, pueblo, despierta, ya es hora de luchar por una vivienda digna de carácter popular.
Molt bona nit. Ja tornem a seguir. Sí, sí. Sí, sí. Espera, que no et sento, Clara. Aquí hi ha un problema de... A veure, digue'm algú, digues algú. No? Esto es la censura. Algú està passant aquí. Hi ha un problema tècnic. Bueno, començo a fer jo, no? Vaig presentar.
Bueno, clar.
Ara.
Ah, sí.
Ai, ja, madre
ja, mía. Escolta.
Madre mía, quanta torpesa junta.
Quanta, bé, doncs sí, ara ja sí, ara ja estem a l'aire, ja estem locutant, com cada diumenge de 6 a 7, a Ràdio Bronca, el 104.5, aquí estàs a Ràdio UB de Vivienda. Aquest programa que parla sobre temes de l'habitatge, sobre organització veïnal, sobre polítics i polítiques, de vegades i si ens ve de gust, i sobre tots aquells temes que considerem rellevants i dignes de fer menció. Així doncs, benvinguda, benvingut. Segurament, si estaves escoltant fins a la ràdio, ens has sentit abans. Érem nosaltres, però de fa 15 dies. I res, han passat algunes cosetes des d'aquests 15 dies que no hem estat fent el programa.
Déu-n'hi-do.
I seran les que parlem.
Bueno, avui som dia 20, què? 29?
30.
30? Si és 20, dia 30, 30, si és dia 30 de gener o estàs sentint en directe, pots trucar al 93-359-4900. Per contactar amb Ràdio UB de Vivienda és molt fàcil, radioubdevivienda@gmail.com. Podcast i tot això ho tens penjat a radioubdevivienda.blogspot.com i també matem a radiobronca.info per internet. Què tenim avui?
Avui tenim cosetes. Tenim cosetes que han passat aquesta setmana passada. Què ens portes, Paulo?
Re? No. No, la manifestació de Can Vies.
Molt bé, Can Vies, el centre social Can Vies, una manifestació que hi va haver en suport al seu procés judicial. Que
en contra del procés judicial.
Exacte. És que m'he passat al lado oscuro. És com a la manifestació el dia de la vaga, que de vegades els manifestants se sorprenien cridant no a les pensions. Esto te pasa al lado oscuro de vez en cuando. En fi, també parlarem d'una sentència que hi ha hagut a Navarra que ha emès un... Bueno, el veredicte ve a ser la dació en pago. És a dir, el retorn de la casa per saldar tota la deuta que tenies amb la hipoteca del banc. Parlarem una mica, trucarem, tindrem la intervenció del nostre especialista, el leguleio del programa.
El dret hipotecari. Bueno, de fet, estic buscant una sintonia, ja vaig pensant, tinc perspectiva, una sintonia de Quarto Milenio o Expediente X. Perquè una sentència que sembla justa és molt rara de veure. Que només ho sembli.
I bé, i també... Comentarem una mica la jornada del 27 de gener, com va anar la col·laboració entre els diferents mitjans i la creació de l'agència 29S. I, en fi, alguna notícia també és que tindrem per ahí. Bé, si tenim alguna cançó per amenitzar l'estada.
Anem al nostre d'això quotidià, a les nostres sintonies quotidianes i començant el programa.
Molt bé.
Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de l'aire.
FM.
Molt bé. Pues com deien, ahir era manifestació en suport a Canvies. El TMB i l'Ajuntament intenten un altre cop desallotjar. Dic ja la convocatòria així de primeres, l'anirem repetint, és pel dia 18 de febrer, que és el judici. I això és una convocatòria que també segurament sortirà per les nostres indimèdies i històries, però bueno, ja anem avisant.
Sí, repetiremos. Bueno, ayer a las, como ya sabéis muchos, a las 5:30 salió de la Plaza de Sants y se hizo un recorrido por el barrio, con una manifestación y con una pequeña acción en la estación de Mercat Nou, ¿no?
Una redecoración de la estación de Mercat Nou.
Que era una de las excusas para el proceso anterior tirar esto Canvías, que teóricamente no podían hacer esa estación, aunque ahora ya está hecha. Entonces es claro. Un poco... Bueno, era una excusa como otra cualquiera y ahora pues tienen otra excusa y se buscan excusas. Ajá. Bueno, había en torno a unas 1.500 personas. ¿Sí? Se pasó por delante de Canvías y sí, se dio una vuelta por el barrio y volviendo por Creucoberta...
Sí, se...
Cocheras,
Creucoberta, después la calle Callao y después se acabó detrás de la sede del ayuntamiento, que es donde estaba la Hamsa. Uh-huh. Y bueno, bastante... Cuando ibas bajando la manifestación por Jocs Florals, si estabas al inicio, veías gente durante todo el primer tramo ese de la calle Jocs Florals, y yo diría que entonces nos aproximamos ya a una cifra. Uh-huh. Pero bueno, tampoco no era lo más importante. Lo más importante era ver que había gente motivada y que sigue viva la historia.
Sí, que con esta olada,
con este nuevo ataque
que hay, pues que no lo conseguirán.
Quería recordar un poco a nivel de sintonizarnos históricamente cómo se paró el otro ataque.
Llevan 14 años, ¿no?
Sí, 14 años de ocupación. El otro juicio se acabó porque básicamente la defensa, los abogados de Canvías, mostraron un documento en el que en el año 80 la propia empresa reconocía, esto era en los años 80, reconocía que todo lo que era el Canvías, ese entorno, había pertenecido a la, había sido un local sindical de la CNT antes de la Guerra Civil, y que por lo tanto legítimamente el sucesor era CGT, ¿no? En el derecho a usar ese espacio.
CNT.
No, la CGT es la... En realitat la CGT és la successora legal. Per tant, el local queda a mans de la CGT, que la CGT després es va fer una assemblea ja amb gent del barri, gent dels moviments socials, i la CGT ho cedia desinteressadament al barri, no? Bueno, no és que ho cedís, és que reconeixia que era una... que Canvías és del barri,
sí, que era el crit també més.
I bé, això... bé, després de la Guerra Civil això va ser una mica abandonat, després als anys 50, als anys 60 es va recuperar. Hi havia una capella i uns consultoris mèdics allà, i que de fet és una zona que hi ha tot una sèrie d'equipaments, no? Al darrere Canvías hi ha les cotxeres, no? Hi ha els mecànics, etc. Uh-huh. etc. I bueno, forma part d'un entramat bastant complicat, perquè també allà volien fer un calaix per amagar les vies, diguéssim, el qual urbanísticament és un desastre. Els veïns sempre van demanar que soterressin les vies, i bé, mai no han fet cas a aquesta reclamació, i sempre es va dir que era possible, no? Es va contractar arquitectes en el seu dia, es va dir que era possible. Però sempre es busca una excusa per... bé, en el fons també les consignes anaven per aquí, no? Ells el que volen és desallotjar la cultura popular, no? Igual que,
sí,
que ens ataquen a tot arreu amb més ferocitat del que en principi ho fan quan són uns altres.
Sí, és un actor en el barri incòmodo. Y bueno, pues se quieren deshacer. Está ocurriendo en ese barrio, pero está ocurriendo en otros barrios también. San Antonio y la Carbonería ahora mismo también está en peligro.
Sí, por cierto, ¿hay convocatorias?
De la Carbonería de moment s'estan recollint firmes, i si et connectes a la seva pàgina web pots veure les formes que tens de donar suport al procés de la Carbonería.
La pàgina web creo que és laotracarboneria.com
carboneria.net.algo, la otra carboneria.algo.
La otra carboneria.algo i ja està.
En tot cas, a la carboneria el que va passar és que els hi van fer un judici, bueno, volen fer un judici simple, que se'n diu, que és un judici ràpid, si no m'equivoco, Carles. I
el... Judici simple, no sé si, jo crec que això no existeix, deu ser un judici verbal.
Perdona. Bueno, en tot cas...
És igual, és, el judici verbal és molt ràpid, sempre et presentes un dia davant el jutge i ja està, i ja dicta sentència.
Sí, bueno, en tot cas, en el cas de la carboneria no s'havia tingut en compte de que era un centre social, totes les activitats que s'estaven fent, tot el recolzament veïnal que tenia, que té, de fet, i tot aquest munt de proves són el que s'està intentant recopilar i portar perquè ho tinguin en compte a l'hora de jutjar o de decretar un desallotjament. I per aquest motiu s'estan demanant no només les firmes, sinó també cartes de suport, i imaginem que hi haurà actes previstos per tal de donar una mica de bombo i platero al que estan fent, no? Que és un judici trapero por la espalda, podríem dir.
Bueno, de hecho, va por lo civil, pero empezaron el proceso como ocupantes ignorados.
Sí.
O...
Pignorantes.
Sí, es como han ignorado empezado ocupantes. Por detrás y así escondiditos para poder avanzar lo máximo posible y echarlos ya.
Sí, de fet hi havia persones bueno. Identificades, però tot i així ho van
però
fer
ignorats. Ja hecho, es como, sí.
O lo del precario, a veces utilizan el precario también, que es un... Hay figuras así raras, con nombres raros. El de pignorante acrediticio a mí es el que más me gusta.
Pignorante acrediticio.
Pignorante acrediticio, clar, és, jo et deixo una, tu em deixes una cosa en prenda a mi com a garantia d'un deute i mentre jo no te'l torno, jo tinc un deute amb tu que és la prenda. Per això és pignorante, perquè tengo la prenda, i arrendaticio.
I si seguiu el programa jo us recomano que us quedeu amb aquesta paraula, amb pignorante, perquè pignorante després en tornarem a parlar. Pignorante crediticio. En tot cas, molts centres socials de Barcelona amenaçats. No sé si opineu igual o què en penseu, però té algú a veure això amb les municipals que s'acosten?
Podria ser.
Sí.
Però jo vaig veure el sentiment molt de que, independentment de que els espais s'han de defensar, s'ha de resistir i s'han de lluitar, hi ha un algo que crea aquell espai social, crea un teixit, no?, de persones, de col·lectius, etc. I això es va crear amb la Hamsa, es crea amb Can Vies i es crearà amb un altre, no? I evidentment es lluitaran tots els espais, però bueno, sí, és que ells de vegades venen de mil en mil, saps? I amb pistoles, que a més aquesta gent són violents. Però bueno, que a l'espai no és només l'espai físic, és tot un entramat de gent que fa coses. Per exemple, un punt significatiu per mi del Can Vies és que fa la burxa. Aquest és un punt de trobada de la gent entre ells, els que fan el diari, amb la gent de la casa i amb la gent del centre social, però també amb tot el barri.
Sí, l'assemblea de Sants.
I amb l'assemblea, però també amb tot el barri que llegeix aquell diari, no? És un punt de comunicació i això, més enllà de l'espai, continuarà existint, no?
Sí, però en tot cas, quan no tens l'espai, costa més engegar projectes.
Sí, hacer todas estas cosas en un espacio físico, bueno. Sí. Y además un espacio con tanta tradición que tiene este, o sea, con tanta continuidad que ha tenido, pues es la pérdida también de un referente que, bueno, o sea, no porque haya un desalojo tampoco se va a parar todas estas cosas y además en Sants. Pero bueno, si lo desalojan será un golpe.
Hombre, yo lo lloraré, mis padres se casaron allí. He estado desnudo de pequeño muchas veces en ese consultorio. Vi mi primera foto de un porro en ese consultorio.
Vale,
és un sitio emocionante. No, però en tot cas l'espai, jo crec que l'espai paga la pena també, perquè aquell tros de barri, aquell tros de Sants també és un barri que encara no està assetjat per la voracitat, i de fet el planejament urbanístic no permet més de 3 plantes. I també és una és un barri que valdria la pena conservar i cuidar millor.
Sí, i també és un barri, bueno, bastant combatiu, i que l'assemblea de Sants que mencionàvem abans té projectes molt interessants, no? Com el tema de la lleialtat sansenca, que és recuperar el local de l'antic Bahia per usos de barrials, per usos de cooperatives de Sants, i per tot el que a nivell popular s'impulsi tant des de l'assemblea com des del veïnatge. I també, ara no me'n recordo com es diu el complex aquest que s'està reclamant des de Sants, En tot cas s'estan reclamant...
Can Batlló.
Sí, Can Batlló.
Ah, Can Batlló. Bueno, Can Batlló és un pla urbanístic dels anys 90. De fet, ja han desallotjades quasi totes les fàbriques, només queden unes quantes persones treballant, no més de 60, quasi tots tallers, abans hi havia moltes impremtes i tal. I, bueno, finalment es va aprovar el pla aquest fa, jo diria que uns 10 anys, que preveien una part de vivenda, però molts equipaments. I, bueno, a banda de que, evidentment, hi ha uns veïns allà que encara viuen no a lo que seria la part industrial, sinó a la carretera de la Bordeta, i que aquesta gent se'ls hauria de cuidar bé. Evidentment, també hi ha molt de patrimoni arquitectònic i cultural allà, que això jo crec que és una cosa que mai no han tingut en compte, perquè jo era la indústria dins de la ciutat, també, no? Però bé, aviam què passa amb això també. Jo crec que és una de les reivindicacions que també va molt lligada a Can Vies, perquè havien fet suport mutu, no?, entre la gent que està afectada per aquest pla urbanístic i la gent de Can Vies, i al contrari. Però bé, amb la solidaritat de tots, de totes, tirarem endavant.
Molt bé. No sé si tens preparada la cançoneta que t'he demanat abans, la introduirem?
Sí, espero haver encertat.
Jo també. Bueno, és un petit homenatge a la revolta que està tenint lloc a Egípcia, i de vegades hauríem de començar a mirar cap allà i començar a caminar com els egipcis, en aquest sentit.
Què, li fotem canya o què?
Fot-li.
Sí,
però sembla que això no té so. M'han enganyat o el youtuber...
Sí.
Revolució democràtica, en realitat estava malament dit, perquè haurien d'haver dit revolució pro-democràtica. Però el que volien era tapar, volien parlar d'una revolució més o menys no violenta, però no podrien parlar, no? I una revolució no és democràtica o no és democràtica, o sigui, és pro-algú, en aquest cas és pro-democràtica, però en si mateixa no és democràtica. És gent pels carrers, és descontrol, disturbis, morts, hi ha hagut molts morts.
Sí, a part que la revolució comença amb un increment dels preus, no? Quan s'incrementa un 40% el preu dels productes bàsics és quan la gent surt al carrer, i més endavant és quan la gent es polititza, no? Quan la revolució passa a ser alguna més de principis que no la xispa que fa saltar, que fa que la gent surti al carrer. Y en fin, lo que comentaba antes.
Ah, sí, esto del... Sí, que el doble rasero que usan los medios de comunicación de masas, que alaban las revueltas que hay en... Pues en Túnez, que hay en Egipto ahora mismo. Sin embargo, aquí cuando se hace algo, son unos... no sé,
antisistemas,
violentos, agresores, es que ves los periódicos y uh-huh. alucinas. Sí. O sea, y están alabando esa revuelta que democrática no es tampoco, porque bueno, es un levantamiento, es como una revolución, o sea, están tan oprimidos que por algún sitio tenían que reventar. Y si pasa aquí es como, no sé, es como el doble rasero de como lo hacen en fuera, qué buenos son, pero si pasase aquí, claro, entonces, vamos, se echarían... Sí, sí.
Però fins i tot aquí mateix hi ha un doble raser amb les pròpies notícies d'aquí. L'altre dia mirava les pàgines de El Periódico i en un article d'opinió es queixava de que la gent no... deia què és el que fa falta perquè la gent surti al carrer, no? Perquè la gent prengui consciència, perquè la joventut es queixi, perquè es trenqui aquesta suposada pau social que, on ens van traient els drets, etc. I en el mateix diari del mateix dia, que em sembla que era el dia 23 o 24, hi havia un article parlant sobre el desallotjament del cinema de Via Laietana, tatxant a la gent que havia fet l'ocupació d'antisistemes, d'ocupes, de tot lo, bueno, tots els tòpics aquests que en la ment d'una persona que llegeix el diari doncs són negatius, perquè sí, ser antisistema tampoc és negatiu en un sistema que està parant per totes bandes. Però el cas és aquest, no? Quan no et mobilitzes perquè no et mobilitzes, quan et mobilitzes passa a ser un anti-todo i un violento, un subversivo, un de lo que sea, no? També és aquest doble recer, no? És... volen joves mobilitzant-se com? Afiliant-se als partits polítics? Volen això?
No saben ni el que diuen. S'han dit hipocresia. De totes
sí,
maneres...
bueno, supongo que hacen esto un poco para... para ser progres también, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Hay que hacer algo, pero estos son unos violentos.
De todas maneras...
Y es como, no sé, han cumplido su cuota de ser progre y ya está.
Sí,
entonces,
de hecho,
pues...
en Francia les sale bastante mejor esto, porque, por ejemplo, ara el llibre de moda a França, i que em sembla bastant curiós que hagi esclatat la revolta Tunísia a Egipte en el moment en el que aquest llibre és lo més a França, no?, lo més venut, que és un llibre un tal Stefan, em sembla que és Stefan Hessel, que es diu Indignevo, Indignaos. Aquest llibre jo l'estic llegint i la seva indignació a on va parar és als valors republicans.
Però indigneu-vos pacíficament,
sí, sí,
no? Perquè...
Diu, indigneu-vos pacíficament i militeu en moviments d'aquests una mica de pandereta. Això lliga molt amb els valors republicans francesos i és una manera de mirar la vida així, no? De, bueno... nos podemos quejar, pero no tenemos muchas piedras tampoco, que luego se ensucia la calle.
Sí, una mica, i sempre posant els mateixos exemples, no? De Martin Luther King, de Gandhi, de...
Sí, i si em permets acabar, per mi contrasta molt amb el llibre que està sent el best-seller als Estats Units, que és aquest de la insurrecció que llega, o la insurrecció que viene, com el vulguem traduir, que a França hi hagi el best-seller sigui l'Indignevo i als Estats Units sigui el llibre sobre la insurrecció, déu-n'hi-do. Com està el planeta. Mm. I a més, la gent que jo no crec que hagin sortit al carrer per haver-se llegit aquest llibre, la canya que han fotut, no?, a Tunísia i a Egipte. Això també són bones notícies, per molt que hi hagi una mirada hipòcrita o progre de pandereta, no?
No, hombre, es positivo, porque esto también puede facilitar el contagio, no?, de este movimiento que genera allí.
Sí, sí, pero bueno, ya...
No, porque puede también hacer el cambio de la opinión pública, bueno, la opinión pública. Los lectores habituales, por ejemplo, de los periódicos, es que claro, una mentira repetida muchas veces al final cala como una verdad.
Lo que pasa es que Egipto sí, pero no en mi patio trasero, ¿no?
Sí, este es el cambio. Este es el cambio que es más difícil. No sé, es por poner un poco de esperanza, por favor.
No, pero tienes razón. A mí una de las... Aquí ya ha habido un contagio.
O sea, la revolución ya no se ve tan rara. Y claro, Egipto está cerca.
De Tunísia, Egipte, después cap a Jordania, cap allà dalt. Però per mi el més interessant era el que han dit els germans musulmanes, que s'han estranyat de que no havia consignes religioses. I jo crec que això és una molt bona notícia. S'ha contagiat una revolta que és arreligiosa, que no té a veure amb la... Amb...
Sí, de fet, les esglésies cristianes d'Egipte també cridaven a sortir al carrer i a la subversió, no?
Sí, no, però jo crec que és molt interessant això, que en el món musulmà la revolta vingui d'aquesta manera, per pura indignació i... Bueno, és una molt bona notícia, és un contagi dels guapos, no?
Sí.
Ojalá pilláramos todos esa gripe.
Sí, ojalá camináramos todos like an Egyptian. En fi, ens hem permès aquest petit parèntesis dintre les informacions sobre habitatge i dintre dels continguts habituals de Ràdio V de Vivienda. Recordem que estàs al 104.5.
Era un experiment.
Era un experiment.
Era un experiment. Ja us ho explicaré un dia. De parlar mentre posem la cançó com si estiguéssim amb micros tancats, però no.
Però acabes de desvirtuar tot l'experiment.
No, però avui ja ho podem tornar a fer, tampoc no passa res. Perquè moltes vegades el que parlem entre micros també és molt interessant. Però bueno, et poso una sintonia per la teva notícia.
Sisplau.
Superguai, ja veràs.
Doncs aquesta era la sintonia, és xula, eh? Molt bé. Podries
quarto
haver...
Quarto milenio.
Molt bé, molt bé.
A tope,
tio. Bueno, volem parlar del cas de Navarra, que molts de vosaltres, si heu estat llegint notícies o mirant blogs, etc., sabreu de què va. És la resolució judicial de l'Audiència de Navarra del 2009, en la que un jutge permet entregar a una parella la seva casa com a pagament total de la hipoteca. Podem posar-nos en antecedents una miqueta com va el tema aquest de les hipoteques i per què la gent es queda sense casa i encara pagant un deute? Doncs perquè Espanya va així, i ja em corregiràs, Carles, perquè avui no estic molt fina, va al banc i tassa el teu pis amb X dineros. Uh-huh. Per aquest preu de tassació et fa una hipoteca.
Correcto.
Tu comences a pagar la hipoteca, tic, 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 fins que arriba un moment en què dius m'he quedat al atur o ha passat qualsevol cosa i ja no puc seguir pagant les quotes. Aleshores...
Un moment, un tall. Uh-huh. El banc t'ha deixat X diners i a més té una garantia que és el pis, vale? Uh-huh. Després ja veurem.
Aleshores, el banc el que fa és tornar a tassar el pis.
Sí, sí.
Ell mateix i habitualment per un preu inferior al que t'havia tassat en un primer cop.
Bueno, de hecho, de facto, el mismo banco ya ha hecho la primera tasación.
Sí, sí.
Claro.
Sí, sí. O sea,
ha hecho la tasación...
Puede ser que sea la misma persona que va a tasar el piso.
Sí, sí, el mateix professional, la mateixa agència de taxacions que té el seu contracte amb la caixa.
Y dice, a ver, ¿qué lo voy a tasar? ¿Por primera o por segunda vez? Por segunda vez. Ah, vale, bajo.
Entonces más bajo.
Pues más bajo. Aleshores, et tasen el pis per menys pasta i te'l posen a subhasta per veure si algú el vol comprar. Si en aquestes subhastes queden tots els llocs buits i no hi va ningú, el pis se'l pot quedar al banc pel 50% d'aquesta última tassació. Molt bé, però el tema és que tu has de continuar pagant la hipoteca basada en la primera tassació.
Com deia al principi, el banc t'ha deixat uns diners i la casa és només una garantia.
Per tant, el banc es queda amb tots els diners de pagament de la hipoteca d'una primera tassació amb el pis i paga la ínfima quantitat del 50% de la segona tassació. És així perquè és tan surrealista que de vegades cal posar les coses en blanc sobre negre per tal de poder-les entendre. A tot això, què està reivindicant gent com la plataforma d'afectats per la hipoteca? Està reivindicant des de fa bastant temps que s'aprovi la dació en pago. Què és la dació en pago? És... Si yo te devuelvo la casa, tú me devuelves la dignidad, podríem dir.
Sí, me devuelves la respiración.
Sí, és a dir, si torno a la casa, quedem en paus. No hi ha tot aquest tejemaneje de subhastes, de dobles tassacions, etc. És a dir, tu m'has deixat uns diners per una casa, no la puc pagar, et torno a la casa. Tu, com a banc, et quedes no només la casa, sinó tots els diners que fins ara ja t'he pagat, però no em facis retornar més diners dels que suposadament o virtualment podria deure el ciutadà al banc en concepte d'interessos, etc. En tot cas, això era així fins que, o això ha sigut així sempre, però hi ha hagut un jutge, el jutge, com comentàvem, de l'Audiència de Navarra, que ha decidit que entregar la casa suposa un pagament total de la hipoteca. Això no s'entra de jurisprudència, però realment crea precedent, podríem dir. És a dir, que pot ser que senti... és el primer cas en aquest sentit.
Sí, si n'hi haguessin tres, aleshores començaria...
Si n'hi haguessin tres, és...
sí, però faltaria... segurament, normalment són tres del Suprem, no són tres qualsevol, sinó tres de les...
Bé, en tot cas, això, de moment tenim aquesta sentència. I l'Audiència Provincial de Navarra, en l'auto número 111-2010, ha ratificat la decisió d'aquest jutge que es nega que el banc, que prèviament ha executat la hipoteca i s'ha adjudicat l'immoble pel 50% del valor de cessió, aquest banc és el BBVA, continuï reclamant la deuda restant a la família. Què ha passat? Doncs després d'aquesta sentència, al banc se li han posat els pèls de punta i, per suposat, ha reclamat. I en base a què ha reclamat? Doncs a tal hipocresia arriben els bancs que el banc al·lega que fins i tot va en contra de la Constitució espanyola, el que ha dit. El BBVA ha presentat un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional, que suposo que és el següent i últim pas, Tribunal Constitucional, per una presumpta infracció de l'article 24 de la Constitució espanyola. Anem a llegir l'article 24. Tothom de la Constitució espanyola. Tothom té dret a obtenir la tutela efectiva dels jutges i dels tribunals en l'exercici dels seus drets i interessos legítims sense que, en cap cas, pugui haver-hi indefensió. El BBVA se sent indefens davant d'un ciutadà.
Bueno, és la fórmula...
Alguien tiene miedo, alguien tiene miedo.
Exacte.
No, però és una cosa més formal que no és que s'ho creguin realment, sinó que se n'aprofiten de...
Sí, però en tot cas...
De totes maneres, els bancs no tenen drets fonamentals, perquè són empreses, bàsicament.
Això també és veritat. Però, bueno. Però de totes formes, apel·lar a la Constitució espanyola...
Té collons.
Sí, té collons. Sí. I més quan l'article 47 garantitza el dret a l'habitatge i quan l'article 33 penalitza l'avarícia, podríem dir, penalitza el dret de...
Sí, sí.
Penalitza el tema de poder especular amb un bé de primera necessitat.
I la indefensió és un poc rebusca.
No, es una fórmula, porque en realidad lo que te están diciendo es la jurisprudencia que había hasta ahora siempre hasta ahora se había hecho de esta manera, y cuando el tribunal no me juzga a favor de esa jurisprudencia consolidada o la ley o lo que sea, yo me siento indefendido. Es una fórmula, es una manera legal de argumentar que recurres, ¿eh? No es que se lo crean realmente.
Pero en aquí, tot cas, és de xiste.
Sí, és de xiste, però jo volia comentar una cosa. Aquí segurament lo més important... I, de fet, és curiós que sigui a Navarra, perquè també a Navarra van haver-hi els primers casos de persones homosexuals que es volien casar i els ho van acabar reconeixent els jutjats, perquè feien la interpretació de la Constitució de que el matrimoni era per tothom, independent que la Constitució no et deia que s'havien de casar homes i dones, sinó que s'havien, tant els homes com les dones es podien casar lliurement.
Uh-huh.
I, de fet, el que està transjuint, i jo crec que és l'interessant sociològicament o... jurídicament, bueno, la llei no té interès, però sociològicament el que t'està dient aquesta sentència és que hi ha jutges que ja no comencen a veure molt clar si en realitat aquesta manera de fer amb les hipoteques és justa o no. Aquest és un toque d'atenció de que els jutges ja no veuen que hi hagi justícia en la forma en com s'executen les hipoteques. I això és molt interessant perquè, com us he dit, el matrimoni homosexual, abans de ser reconegut per llei, va ser reconegut per jutjats i precisament a Navarra.
Uh-huh.
I, bueno, és un punt de partida, bo.
Sí. De fet, on es recolza l'Audiència de Navarra és en l'article 3 del Codi Civil, que diu així: las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que se tienen que aplicar, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. És a dir, que també, bueno, emparant-se en aquest Codi Civil, la realitat social del tempo, que és en plena crisi, doncs és arrel d'això que ha pogut interpretar-ho d'aquesta manera. I bé, la llei...
Jo crec que aquí la realitat social més important que cal interpretar és la de com signa la gent les hipoteques, és a dir, com s'han constituït aquestes hipoteques. El consentiment que ha prestat la gent quan ha signat era totalment desinformat. I aquesta desinformació estava causada per l'avarícia del banc de donar hipoteques a tot qui, sense importar-li si al final aquestes persones podrien pagar-ho o no.
Sí, i ahí se vulnera un principi de la llei, la llei no escrita, no? El principi de la bona voluntat de les persones.
La bona fe, bueno, de hecho es uno de los principios básicos del derecho civil, la bona fe, però no existe casi.
No, no existe, però bueno, se basa en eso, no? En el que ambas partes saben lo que están firmando, y no es simplemente una cuestión de dónde está la pega en lo que está escrito. Se supone, ¿no?, que no hay pega, que si hay algo que se puede interpretar mal, pues no será así porque partimos de la buena fe de ambas partes, ¿no? Uh-huh. Y eso es la parte que en el que està esto en el que s'emparen, que és de contextualitzar les coses.
De totes maneres, un dia, si voleu, fem un especial a bancs i principis del dret civil, perquè hi ha un que és molt bo, que és el de l'ordenado comerciante. Hi ha uns cànons de conducta, per exemple, en relació als pares i als fills, és el bon pare de família, és un cànon, no?, de conducta per la qual es jutjaran X. En el cas de les empreses i del comerç mercantil, el concepte és el ordenado comerciante. I l'ordenado comerciante vol dir que no pot ser un cràpula. I els bancs han incomplert tot el que seria aquest cànon de comportament i els podríem jutjar només per això, no?
De hecho, bueno, no sé, las empresas en sí tienen, tal y como las entendemos hoy, parten de una evolución histórica de lo que entendemos por empresa. Originalmente las empresas se constituían para un fin determinado y se disolvían una vez alcanzado este fin. Y no se podía, no se permitía a una empresa, el concepto de la persona jurídica como algo permanente no era viable, ¿no? No se consideraba. Entonces se formaba una empresa para ir a levantar una presa. Se constituía una empresa para ir a hacer una expedición. Eso era una empresa, una aventura, ¿no? Es como un sinónimo de la palabra empresa.
De ahí viene la palabra consorcio, que es suerte en común. Los dos, los tres o los cuatro nos la jugamos para...
Claro. Y...
para sacar tajada. Es que esto se la han llevado toda entera.
Sí. No, y entonces justamente se ampara la creación de la persona jurídica, tal y como hoy entendemos, como las empresas, en esa idea de la empresa como un bien para la sociedad, que ya eso se ha perdido en las brumas de la historia, de los anales, ¿no?
Sí, sí, cuando se autorizaban, ¿no?, las de Indias, ¿no?, las compañías de Indias y todo esto. Qué bonito.
Jo, si voleu, us puc llegir alguns fragments de l'auto 111-2010, el que ratifica la decisió del jutge de Navarra, perquè veiem una mica tot el tema aquest de posar la pilota
la pelota sobre el tejado?
Sobre el tejado del banc, no? De fet, en el moment en què fan la tassació i que fan aquestes hipoteques.
Pilota sobre la taula.
Si us sembla correcte.
Sí, un interludio sí, musical, sí. Que ja veuràs, que guai.
Oh, molt curtet aquest interludi.
Si vols el pujo més. Són les Bangles que ens han ajudat abans amb Egipte.
Molt bé. Doncs diu així: el propio banco en la escritura de préstamo con garantía hipotecaria y en relación con la finca que es objeto de subasta y que se ha adjudicado materialmente la citada entidad bancaria, es decir, al BBVA, la valoraba en una cantidad que era superior al principal del préstamo. Això és el que hem comentat abans de la doble tassació. Siendo así, es atendible las razones por las cuales la juzgadora de instancia no considera oportuno, en este caso, continuar la ejecución, por entender que el valor de la finca, no obstante el resultado de la subasta, es suficiente para cubrir el principal de la deuda reclamada e incluso encontrándose por encima de dicho principal. I davant de l'intent de l'entitat financera d'argumentar que el valor actual de la finca és inferior a la tassació inicial, el tribunal li recorda a l'entitat la seva pròpia responsabilitat. Moralmente, es rechazable que se alegue para intentar continuar la ejecución la pérdida de valor de la finca que servía de garantía al préstamo, que no se hubiera concedido si no hubiera tenido un valor suficiente para garantizar el préstamo concedido, que fue fijado por la entidad bancaria ahora ejecutante, o cuanto menos aceptado, siendo que dicha pérdida de valor es directamente achacable a la crisis económica fruto de la mala praxis del sistema financiero.
Toma.
O sea, ellos...
Uy.
No, claro, es que... Además, de hecho, las cosas ilegales que llegaron a hacer los bancos, los avales cruzados que teóricamente no se pueden hacer, de gente que no se conocía, bueno, estas cosas que son como, aparte de mala fe, es ilegal. Y luego también el hinchar directamente o el hacer una sobrevaloración, ya de aparte del momento que estábamos con unos precios desorbitados de las viviendas, la tasación todavía era hinchada y de hecho daban con facilidades para... te puedes comprar los muebles si te ampliamos la hipoteca, o sea, el pack estaba completo. sobretasaban las viviendas, que ahora es lo que está pillando a mucha peña. O sea que el banco, de hecho, facilitaba y lo vendían como algo positivo. Mira, te compras el piso, si total vas a pagar pues 5 años más, pues ya un coche y los muebles. Pero claro, ahora cuando hay la ejecución hipotecaria, pues hay la diferencia entre la tasación y además el banco solo se lo queda por el 50%. Y esa diferencia, bueno, es que no tiene salida.
Es que es la típica trampa que tiene el FMI, por ejemplo, en todos los países que tienen deuda, ¿no? Todo el tercer mundo, con el tema de decir, en el momento en el que el banco hace la tasación del bien, o sea, de la garantía en función de su interés, ahora tu piso vale más porque te estoy dando el préstamo, ahora vale menos porque lo quiero de vuelta. Entonces aquí hay una trampa y un punto de... O sea, es que esta es la parte... Aquí está la trampa, aquí está la ilegalidad. Es decir, ¿cómo puede ser que la misma entidad bancaria haga la tasación? Es que eso ya es de... O sea, cualquier persona con 2 dedos de frente caería en de que esto es una trampa, o sea, una ratonera sin salida. Pero bueno. Uh-huh. Claro, la gente que va y piensa en la tasación... O sea, el ciudadano de pie, lo que uno piensa es que un tasador es un profesional con un código de ético, ¿no? ¿No? Y se cree que el banco...
Tranquilo, los dejan en casa, los códigos éticos.
Claro, no,
es que pesa mucho.
Pero, claro, nos reímos de que ese principio de buena fe, eso hace mucho que se ha olvidado, pero para la persona que entra en la oficina bancaria, no se ha quedado atrás. O sea, realmente nos lo creemos en muchas ocasiones, porque si no, no se hubiera dado. O sea, tú partes de que el tasador es un profesional, que parte de la buena fe de que el banco, pues, hará negocio, pero que, bueno, pero que es profesional y hará las cosas correctamente. Entonces, el principio de buena fe solo se vulnera por un lado. Por el otro lado, sí que hay esa confianza en la buena fe del otro.
Bueno, claro, además, el banco está en una situación de poder cuando tú le vas a pedir, porque le vas a pedir casi a rogar que te dé una hipoteca.
Poder absoluto.
Tienen poder absoluto, te dicen firma aquí
y
firman ahí.
Para que veas cómo es la ley.
No puedes negociar y no sabes ni no conoces ni las cláusulas.
No, pero es que han llegado a consolidar el hecho de que yo hago unas cláusulas generales, las registro, y eso la ley lo ha acabado permitiendo. Registro las cláusulas generales y te lo comes sí o sí. Tú y todos los demás. És al·lucinant.
Tenim una segona sentència interessant també que ha sortit aquest divendres del jutjat juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona.
Este és quinto milenio ja, eh?
Quinto milenio. No, perquè també això que has dit tu que ha de passar 3 vegades perquè tingui algun tipus de tipus de precedent.
Ha de ser 3 fermes. Que normalment són fermes quan són al Suprem
quan ja s'ha apel·lat tot i... Ja...
Sí, bueno, de moment,
la primera, la de Navarra, la tenim al Tribunal Constitucional, no, ara? Doncs la de Barcelona diu així... També considera saldades amb la venda de la vivenda, de l'habitatge, totes les deudes pendents d'una parella, no només la hipoteca, que mantenien una parella de jubilats amb el banc.
Però aquestes han anat per concurs, em sembla, de creditors,
sí,
no?
Sí.
És diferent el cas, però bueno.
La parella estava en concurs i devien 58.692 euros. L'entrega de la quantitat obtinguda per la venda de l'habitatge per al matrimoni, que estava en concurs d'acreedors, dona per pagar totes les deudes pendents que sumaven aquest import, 58.609 euros, que ja que no disposen de més béns. En tot cas, eren deudes contretes per tal de poder fer front a les quotes de la hipoteca. O sigui, és l'efecte bola de neu que de vegades hem comentat aquí al programa, no?
El refinançament...
De demanar petits crèdits que després tenen grans interessos per poder pagar el gran crèdit. És anar-te emmerdant fins que ja no em pot sortir. De fet, ni ajuntant les dues pensions d'aquestes dues persones, em sembla que feien falta 26 mesos per donar per saldat tota la deuta que tenien, comptant que no mengessin, i no, o sigui que destinant íntegrament la pensió que tenien les dues persones. No ho sé, una altra bona notícia, un altre jutge que creu que és desmesurat el tema de fer continuar pagant deutes per una cosa que ja no et pertany.
Que els hi surt la justícia social, diguéssim, per lo que seria la vergonya del uniforme aquest que porten, no?
Sí.
De la toga.
Fa com...
Per la vergonya de la toga.
Sí, de vegades, quan llegeixo aquest tipus de notícies, dic, ostres, i si fos veritat que els tres poders estiguessin separats?
I si és veritat que tot això fos veritat?
En fi, i bé, són dos bones notícies,
pero
dos sentències.
¿No creéis que esto se empieza a mover por un poco por mantener como la paz social? Es que, a ver...
No, yo creo que es una cuestión...
No, a ver, tú te... O sea, tú ponte en la situación...
Es una cuestión atmosférica, es depresión.
Te han puesto en la calle y encima debes dinero, ¿qué haces? Pues vas al del banco...
Pero no es, pero esto y, no lo hacen pues, por...
Bueno, ya pasó, ¿no?
Sí.
Esto no hacen por contener a la sociedad. Esto es pura presión, es pura atmosférica. Es decir, los jueces llegan a un momento en el que no están de acuerdo ni con las leyes. Y es que eso es humano. O sea, es que además eso, de hecho, debería estar integrado y está integrado
en
la norma. Eso debería estar integrado en la norma. Pero bueno, y los jueces se lo creen esto, ¿sabes? Entonces, por eso hacen estas cosas, porque se les sale por la cabeza, no pueden aguantar la injusticia también.
Ja, és que no...
De fet, no tinc la cita aquí, però seria molt bona, més o menys, us diré de memòria el que diu, l'Abel Paz, sobre la revolta del 36, del juliol del 36, que diu, en un momento dado, los policías empezaron a ser personas. No?
Això podria arribar a passar, també.
Egipte està començant a passar.
Clar, Egipte, les fotos de... Ahir sortia una foto d'un pare amb la seva nena a sobre d'un tanc, que el paio estava quasi emocionat. Esta foto és impagable, no?
En tot cas, això, els jutges comencen a ser persones, no? Sorprenentment. I,
espera,
i bé...
Que et foto la sintonia un altre cop.
Ah, molt bé, molt bé.
Que molt bo.
En tot cas, també volia comentar el tema de l'efecte mariposa, no? Que una papallona bat les ales en un lloc i hi ha un terratrèmol a l'altre punt, doncs bé, des de Londres s'estan estirant els cabells ja per la sentència de Navarra. I la notícia apareix també al diari Navarra i diu que des de Londres una agència creditícia, Fitch Rating, afirmava que l'auto de la audiència... Com es diu auto en català? Això ho estic...
Interlocutòria.
Ai, Déu meu, l'auto de l'audiència provincial de Navarra...
Que fa tothom, eh?
Que reconeix... Bueno, aquest auto que reconeix l'adjudicació de l'habitatge en una subhasta i que això és suficient per saldar la deuda hipotecària, doncs des de Londres aquesta agència diu que contraviene la legislació espanyola en matèria hipotecària i el Código Civil, por lo que confía en que la apelació de la entidad acreedora anule esta sentencia. És a dir, que a nivell europeu tenen por que això passi. Podria assentar un precedent europeu, això?
Que si podria assentar un precedent europeu... Bueno, depèn. Depèn de les circumstàncies. Hi ha una manera en què s'ha creat el que seria jurisprudència. Això és una mica totxete ja, eh? Però...
Això ja és per expertos.
Sí, no, però s'han inventat una cosa que són los valores comunes europeos, que són com una manera de fer un mínim comú denominador dels drets fonamentals. I això s'aplica en aquests principis, diguéssim. El Tribunal de Justícia, que és qui s'ho va inventar, de vegades en casos de tortura o en casos així, s'ho han inventat per trobar un mínim comú que cap país no se'l podrà saltar, no? Uh-huh. Perquè tota la resta està integrats en un espai de justícia i ha de ser més o menys coherent. I per això s'ho han
inventat. Excepte per la d'exmercatòria, que va per una altra banda. En fi, això seria un altre tema. En tot cas, això, des de Londres...
No oblideu que la Unió Europea és una unió comercial.
Des de Londres s'està dient cuidadí, que esto no va a afectar.
Bueno, si se empiezan a asustar, esto es bueno. Es que algo bueno está pasando.
Desde la City dijeron...
Algo estamos haciendo bien.
How it is possible.
I can't believe it, my God. It's amazing. En fi, no sé si podríem posar després de... d'aquest fons musical, podríem posar alguna cançoneta, si no sé si teniu res més a afegir a les dues sentències que han sortit.
Home, jo crec que hem donat una xapa considerable, sí. Ja. Música. Fem una falqueta, sí, una música, no?
Pati, oyente que no s'escucha, una canció, un respiro musical. Doncs què tenim per aquí? Teniu alguna preparadeta?
Bueno, tenim diverses coses. No sé, què us sembla?
Avui et deixem triar.
La polla, delinqüentes... sí, per exemple?
La, sí. Sí.
Va, no al desalojo, també. Ja de tot.
Esa, bueno. Esa, esa.
Sí?
Esa,
esa.
Porque mamaladilla no tienes por ahí.
No lo sé. Bueno, mamaladilla estará... Bueno, mamaladilla, ¿qué ponemos de mamaladilla? Uy, por Dios.
Mina de mix.
Mira, yo voy a poner una que va de príncipes y reyes, a ver qué os parece.
Ay,
¿vale?
Sí, es que vale. Para lo que vulgue al final.
Sí, 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 no sé para qué
es. Es lo que tiene.
Esteu escoltant Ràdio V de Vivienda a Ràdio Ronca 104.5 de la FM. Are you ready? ¿Qué pasa, troncos? ¿Estáis escuchando Ràdio V de Vivienda? ¡Qué genio, me mola!
Bueno, en breu escoltareu una cançó d'una poètica increïble que li dediquem a l'Emilio Botín i a l'altre, el pájaro del BBVA. Puto youtuber.
A ver esos coritos, esta canción viene muy a cuento con el asunto de la guerra. Vamos allá.
Hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta, cretino anormal. Hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta, chorizo vulgar. Acumulando como disfrutas. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¿Qué vas a hacer con tanta viruta? ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Acumulando como disfrutas! ¡Hijo puta! ¿Qué vas a hacer con tanta viruta?
Ideaste en tu casa una horda de carcasas para impunemente practicar la estafa en masa. Qué brillante ocurrencia, maravilla de la ciencia. Aumentemos todos el caudal de su excelencia.
Aunque tengas más poder que los testículos de Dios, no me robes más monedas o me di cagar en cruz. Y te va a incular con frío el portatón de tu monsol.
Diremos que te rapte, te maltrate y te enlate, como hiciste aquella vez al pobre López Vázquez. Y su tranca enorme en tu culo deforme, bailarás pa' que no firmes un papel que diga.
Esas huchas de chatarra de tamaño garrafón son la obra de un macarra que merece un bofetón. Con lento mano de mierda, pelador de requesón.
Dedicat a Ràdio Contrabanda i la coordinadora de Ràdio Lliure.
Però no la de hijo puta, sinó esta.
Aquesta és una altra.
Tinguda en el paisan, tornillos en el pan. Berruga en el...
Ho podíem combinar perquè, com que és el mateix grup, el mateix estilito i tal, hemos bajado volumen.
Por disco de Caimán, gobierno talibán, canción de Georgie Dan. Frenazo en el calzón, secuestro en el avión, rotura de condón. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz.
Moltes felicitats.
20 anyets de contrabanda.
Déu-n'hi-do.
Doncs de ràdios lliures i de mitjans lliures volia parlar jo ja per anar acabant el programa, ja que són les 7:10 i hauríem d'anar tancant la paradeta, sí, no? Però no volia acabar sense fer un petit repàs del que va ser el 27 de gener.
Molt bé.
27 de gener va ser vaga general.
Sí.
I l'Agència de Mitjans de Comunicació Lliures, entre els membres de la qual hi figura Ràdio Bronca, ens vam tornar a juntar per retransmetre el minut a minut, el segon a segon de, del que passava al carrer d'aquest dia de vaga general. I en fi, va ser un total de 19 hores d'emissió radiofònica continuada. Si vas escoltar aquí al 104.5, al 96.6 o bé al 107.1 a la freqüència de Ràdio Ressaca o al 91.4 a freqüència de la Ràdio Contrabanda, segurament si la vas sintonitzar en qualsevol moment d'aquell dia, vas sentir els locutors i locutores de l'agència 29S parlant sobre el que estava passant i sobre el perquè de la vaga. El resultat, 4.000 persones al carrer a Barcelona, parlàvem de xifres més elevades a Galícia, Madrid, Euskadi, fins i tot protestes a Andalusia, València, etc. En tot cas, potser no aturarem la reforma laboral, però sí que ha servit per solidificar vincles entre els diferents mitjans, ja siguin escrits...
I dignificar la lluita també, déu-n'hi-do, que és igual. Nosaltres hem d'anar fent, no? Hem d'anar lluitant.
Sí, sí.
Seamos millones o seamos cinco, seguiremos luchando, compañeros.
No, i allò que sempre es diu, que la unió fa la força, i això es demostra cada cop que s'impulsen campanyes d'aquest tipus. I de fet hem d'estar units perquè ens venen garrotades de tot arreu.
Més encara.
Només recordar les que ara sobrevolen sobre els nostres caps i les que estan passant. Amb 2FM aquests terroristes radiofònics estan ocupant il·legalment la freqüència del 96.6 de Ràdio Pica, Ràdio Bronca. Han no només incrementat la seva potència, sinó també han posat un... això ho anirem informant més detalladament, però han posat una denúncia per injúries a Ràdio Pica. Veurem com evoluciona tot plegat. És curiós i contradictori que siguin ells els que posen la denúncia a Ràdio Pica quan són ells els que estan interferint. Però
bueno, claro, la ponen porque tienen la convivencia del Ayuntamiento y de la Generalitat, uh-huh. Porque no nos olvidemos que su antena está en la antena de Cobserola, sí. O sea, que es pública,
sí, sí.
Teóricamente, y que están haciendo una ilegalidad porque tienen...
Flagrante.
Tienen permiso para emitir flagrante. Como hacia Manresa, ¿no? Hacia,
no, en Terrassa.
Ah, en Terrassa.
Tienen para la zona de Terrassa, pero...
Sí, Sabadell estan situats per ahí.
En fi, no només això d'amb 2FM, sinó també recordar que estan a punt d'aprovar un decret sobre els mitjans de comunicació que ens perjudica totalment, que no només ens relega a un petit espai radiofònic, sinó que a més ens assimila a ràdios religioses, ràdios de partits polítics i ràdios comercials. D'això n'anirem parlant, en continuarem parlant per obligació, com qui diu, perquè hem nascut Ràdio Lliure i volem seguir sent. I bé, aquest ha sigut el petit resum saltando de tema a tema de l'agència 29S.
Escoltem a la Crassi, aviam què diu.
Piquetes, piquetes, i que viva la huelga general!
Molt bé. Què solera? Espera.
I Mola FM, us parla.
Ui, quio, això de Mola TV, què és?
No, nena, mira, eso son el dueño de aquí, Derba. Derba Aroma, este de Sabadell, que han puesto una radio.
Chiquillo, cállate, que no van a escuchar.
Pero yo pensaba que era solo radio, que tienen también una tele.
Mira, tiene una televisión, Parvallé. Y tiene una radio también para Barcelona.
Ah. Tenen una ràdio a Barcelona, també.
Però què dice? Una ràdio en Barcelona?
Però no, és només del Vallès, estos.
A ratos salen Barcelona, en el 96.6, que están pisando a una gente muy maja que hace radio hace muchos años, de Radio Pica.
¿Y Radio Pica? Ese chiquillo que lleva más de 30 años emitiendo con su radio libre.
Pues sí, mira, el tío se ha querido meter ahí en Barcelona y ha dicho, voy a joder a estos que son unos chiquillos. Que mira, pobrecillo, con la voluntad que tenía, sea una cosa diferente de toda esa mierda que se oye hoy día.
¿Y qué están utilizando el mismo dial?
Lo mismo, pero pone un ruido raro, una cosa que le llama ruido blanco, que anula todo lo demás.
El ruido blanco esto no existe, ¿eh?
Sí que existe.
O el ruido
sí
es blanco.
Existe. Esto sí, ahora tú tienes una radio, yo tengo otra, te piso con eso y no se oye lo tuyo.
Y encima con este ruido blanco le dan 181.000 euros de subvención. ¿Estos de la Generalitat?
Així perquè jo m'aclari, llavors hem perdut una emissora, la Ràdio Pica, i ara tenim ruido blanco a 181.000 euros, no?
Sí.
¿Y esto cómo lo pueden hacer? ¿Emiten desde su casa, desde el Vallès?
¿Qué dice Vallès?
Ese es Pirulo, se han puesto el Pirulo ese de Coicerola, que es el de la Generalitat.
Pero en esa torre, en el espacio de Telefónica, ¿no?
Claro, es que ahí está todo corchochado, la Generalitat, Telefónica, los Radio Mola, estos, unos canallas estos juntos.
Pero escolta, això és molt gros, eh? I esto lo sabe la gente, eh?
Esto no se ha enterado nadie, porque total, ¿a quién le da igual? Pero esto, mira, es una cana ya, y esto no va a quedar así.
I escolta, ¿qué hem de fer, llavors?
Pues mira, yo ahora mismo que estoy aquí, que suba, para pagarle con la misma moneda, me voy sin pagar.
Es que pagado ya está, yo, con esos 181.000 euros, ya está pagado.
Pues sí, yo només me he preso un café amb llet.
Bueno, yo me comí aquí un bocadillo, la cerveza, el café, el carajillo, la copa, el puro, pero se va a cagar. Yo no le voy a pagar ni un duro, sinvergüenza.
Y yo encima voy a pedir comida para llevar.
Mira, vamos a hacer una cosa, chiquilla. Yo me voy para el lavabo. Mientras yo estoy para el lavabo, vosotras vais saliendo y yo vais corriendo. Luego yo cuando salgo.
Mula no mula, mula no mula, mula no mula.
Molt bé, doncs ens anem acomiadant ja, no?
Bueno.
Sí, anem.
Anem tirant, ens seguim escoltant per Ràdio Bronca, el 104.5 i per el 96.6. I bé, acabem avui un dia més. No sé si tenim algun acte, alguna convocatòria o alguna cosa que vulguem recordar.
Una agenda.
Bé, recordar el que canvies el dia 18... recordar que també, a més, aquest dimarts, aquest proper dimarts, hi ha assemblea a la Casa de Soli, em sembla, assemblea de Barcelona, que es valorarà tot el tema de la vaga, així.
Que si estàs a prop de la carboneria et passis a firmar, a donar suport i també estigues atent a la pàgina de Contrabanda FM, que jo sé que alguna cosa faran pels seus 20 anyets que van complir el dia 15 de gener. En fi... Seguimos en las ondas.
Nos escuchamos en las ondas.
Nos escuchamos y...
Y a cascarla.
¡Adeu!
¡Huelga a los políticos, los banqueros, los patrones y encargados! Y a los esquiroles los jodemos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo. No eres mártir ni lo pretendes. Lo que vale es aquel que lucha a tu lado. Lo demás sencillamente no te lo crees. No necesitas permiso para sentir la libertad. ¡Piquetes, piquetes, piquetes! ¡Y que viva la huelga general!
Benvinguts als serveis informatius de Mola Televisió i Mola FM. Us parla...
Ui, chiquillo, esto de Mola...
Desactualitzat.
Perdoneu-me algú.
Benvinguts, passeu. De les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa, ai, de colors i de perfum. Heus aquí, sembla que neus, amb polgars i dos, tres porquets, el gos en un i el secretari Emili, en Simbat i el Ibabam, i també en Collinet.
Oh, benvinguts, passeu, de les tristors.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i Barbasú, i Frankenstein i a l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Marieta de l'Ull Viu, el rei d'Orient, Papa Noel, el pastor Donau i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman.
Oh, benvingut!
nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home dolça i en Patupet, senyor Charlot, senyor Belis, en Pinotxo, fem la Monyos, agafada del bracet, i a la dona, ei que veig globus, la família Ulisses, i el capità Trueno en Matinet.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les 3, 2, en farem tu, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
I a les 12 han arribat la fada bona i Ventafocs, Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi, Moby Dick i l'emperadriu Sissi, i en Mortadelo, i Filemó, i Guillem Brau, i Guillem Dell, la Caputxeta i Vermelleta, el Llop Ferotge, el Cagamí, en Cocolí, Sol i en Pomell.